La comunicació local t'apropa tot el que passa al teu entorn. A la Conca de Barberà, escoltes l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc. El cap de setmana, el punt de mira de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio. Punt de mira, cada divendres de 10 a 11 del matí.
Bon dia a tothom, divendres 10 de novembre, 6 minuts ja de les 10 del matí i una setmana més ens hi posem a Ràdio Montblanc i a l'Espluga FM Ràdio per posar sobre la taula totes les propostes culturals, socials i festives per aquest cap de setmana als municipis de la nostra comarca. Comencem al Punt de Mira.
Punt de Mira, amb Josep Ardila i Gerard Bosch.
A les portes del cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc tenim un programa per donar a conèixer totes aquestes iniciatives que s'han de celebrar a la nostra comarca en els propers dies. Per això doncs ens hi posem a les 10 del matí per explicar-vos totes aquestes propostes. I ara saludem el Josep Ardila. Josep, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Un altre cap de setmana intens, que ens hem d'apuntar a les agendes.
Doncs sí, ja ho sabeu que a la Conca de Barberà no parem mai, sempre tenim moltíssimes coses a fer. Avui us proposem algunes coses per aquest cap de setmana, però també per d'aquí uns dies, I és que ahir, per exemple, es van presentar les novetats de la Fira de Sarral i avui us en donarem alguns dels detalls. I moltes més coses, que de seguida us expliquem.
Tot plegat al 107 de l'FM, també al 107.4, a esplugafmradio.cat i a radiomontblanc.cat, a les dues emissores locals de la comarca, una setmana més, al Punt de Mira per descobrir totes aquestes propostes de la Conca de Barberà dels propers dies, com deia el Josep Ardila. Doncs avui, divendres 10 de novembre, torneu a treure els vostres calendaris, paper i llapis, perquè avui doncs haureu d'apuntar moltíssimes propostes. Comencem!
A les portes del cap de setmana, Punt de Mira, l'espai de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio per conèixer el que ha de passar a la Conca de Barberà.
Avui repassarem propostes de molts estils diferents. Josep Ardila, n'introduïs una primera. Quina serà?
Doncs sí, com dèiem, aquest cap de setmana una de les propostes és el Som Terra de Safrà. De fet, portem ja dos caps de setmana intensos dedicats a aquest producte aquí a la nostra comarca, el safrà.
Sí,
el
per què això?
Cap de setmana...
Com és que coincideix tot? Té alguna raó, oi?
Sí, home, el passat cap de setmana es va celebrar Safrània, aquesta fira dedicada a la gastronomia i també al producte del safrà molt preuat a la nostra terra, i de fet aquest cap de setmana se celebra a Santa Coloma de Queralt el Som Terra de Safrà. De fet, els dos municipis i les dues festes han treballat de manera conjunta. A l'agost van plantar els bulbs del safrà en un acte conjunt que es va fer a Santa Coloma, i ara, al novembre, que és quan es recullen, doncs han fet aquestes dues fires. Una, un cap de setmana a Montblanc, i l'altra, aquest cap de setmana a Santa Coloma de Queralt, amb aquest Som Terra de Safrà. Que, per cert, Gerard, s'ha vist una mica alterat tot el programa d'actes per tota l'actualitat política, per la manifestació que aquest proper dissabte hi ha a Barcelona, a les 5 de la tarda, i això ha fet que els actes de dissabte a la tarda quedessin suspesos.
Val,
i
doncs
que molts d'ells es traslladessin a diumenge.
De seguida doncs explicarem aquestes afectacions de la intensitat política de totes aquestes manifestacions, mobilitzacions que, com anem coneixent, de fet, durant els últims programes del Punt de Mira, també estan afectant a tots els actes que es celebren a la Conca de Barberà. Però avui també els parlarem d'altres propostes. Per exemple, aquest divendres al Museu de la Vida Rural s'inaugura una nova exposició de dos artistes italians, dos escultors, que proposen una mostra de peces de talls de fusta. Talles de fusta són unes peces, jo les he vist, Josep Ardila, i són espectaculars, de grans dimensions.
Val la pena, doncs,
I unes estampes del món rural molt ben aconseguides a partir de troncs de fusta. Després ho explicarem.
I també parlarem dels Dimonis de Montblanc, i és que avui divendres i per demà dissabte organitzen la segona edició del Passatge del Terror. Si us agrada passar por i visitar un d'aquests passatges del terror, doncs avui i demà teniu l'oportunitat de fer-ho a l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc, i ens acompanyaran d'aquí una estona els Dimonis de Montblanc per explicar-nos en tots els detalls.
Perfecte, i l'actualitat aquí també passava per Sarral, oi?
Doncs sí, com dèiem abans, ahir es presentava a Sarral el cartell de la nova edició de la Fira, que recordeu tindrà lloc el dia 8 de desembre, per tant encara ens queden uns dies, tindrem oportunitat de parlar-ne tranquil·lament també al Punt de Mira, però avui us avancem doncs, algunes de les coses que es van explicar durant l'acte d'ahir al municipi de Sarral, els actes d'aquesta nova edició de la Fira i també la descoberta del cartell, que us ho explicarem com és el cartell de l'edició d'enguany.
I Vilaverd aquest cap de setmana viurà la seva festa major. Aquests són els continguts del programa d'avui del Punt de Mira del divendres 10 de novembre.
El cap de setmana, el Punt de Mira de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio. Punt de Mira. Cada divendres, de 10 a 11 del matí.
I com dèiem, aquest cap de setmana se celebra el Som Terra de Safrà, aquesta festa dedicada al safrà al municipi de Santa Coloma de Queralt. En parlàvem aquesta setmana a la secció Passió pel Turisme, aquesta secció que fem amb els companys de l'Oficina de Turisme de Montblanc, i parlàvem amb la gent de l'Oficina de Turisme de Santa Coloma de Queralt per conèixer els actes que han preparat per aquesta ja tercera edició del Som Terra de Safrà. I una setmana més tornem a obrir el Passió pel Turisme, com sempre, amb el nostre company, amb el nostre expert en turisme, el Quim Queralt. Quim, molt bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Avui per parlar de safrà. I us ho expliquem, eh? El cap de setmana passat vam parlar de licors, de ratafia, perquè parlàvem de la festa que es feia a Santa Coloma de Farners, la festa de la ratafia. I aquest cap de setmana vinent tindrà lloc a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà, a la Baixa Segarra, tindrà lloc el Som Terra de safrà.
Sí, sí, hem intentat lligar al final de la secció de la passada setmana, quan vam parlar de la festa de la ratafia de Santa Coloma de Farners, que vam preguntar, hi existeix la ratafia del safrà? Això ens va donar peu a recordar que el passat cap de setmana se celebrava Safrània a Montblanc, i precisament a Safrània a Montblanc hi havia presència de l'estant de Som Terra de Safrà, que és l'activitat que se celebra aquest cap de setmana a Santa Coloma de Queralt al voltant del safrà. No sé si avui sortirem del dubte de si existeix o no ratafia de safrà. Licor, sí, ratafia no ho sé, però vaja, per això avui tenim la convidada que tenim.
Tenim a la Teresa Elena Balcells, de l'Oficina de Turisme de Santa Coloma de Queralt. Teresa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tu tens constància d'això, si hi ha ratafia de safrà o què?
Bé, a ratafia amb safrà nosaltres de moment no ens consta. El que sí que nosaltres hem fet és licor amb safrà. La ratafia, com sabeu, porta nous verdes. Sí que és un requisit indispensable perquè sigui ratafia. I nosaltres hem fet licor sense nous verdes, però sí que hem posat safrà.
Molt bé. I està força bo, perquè vam tenir l'ocasió de tastar-lo a Safrània i és molt recomanable que si us atenseu al Som Terra de Safrà el tasteu. Que està força bo?
Sí, sí. Bueno, de fet, aquest licor que vau tastar per Safrània és un licor casolà que va ser així una mica una coincidència. De fet, és de la Nati Ninot, sí, dels formatges Sant Gil. Ja sabeu que és una dona molt emprenedora i va dir, ostres, faré licor de safrà. I com els que us vau acostar i el vau tastar, vau veure doncs, que li va sortir molt bo.
Com dèiem, Santa Coloma de Queralt viurà aquest cap de setmana al Som Terra de Safrà i és, Quim, un altre exemple d'aquells d'una oficina de turisme que dinamitza el seu territori, el seu municipi, a través, en aquest cas, d'un producte com és el safrà, que té una llarga tradició també a Santa Coloma, no? N'hem parlat moltes vegades aquí.
Sí, sí, de fet les oficines de turisme tenen aquesta defunció i segur que avui també ens presentarà els molts altres atractius que té la vila al llarg de tot l'any, perquè tot l'any val la pena de ser visitada. Però en aquest cas hi ha un nexe d'unió entre les oficines de turisme de Santa Coloma de Queralt i la de Montblanc, que ja fa un temps van iniciar una molt bona relació al voltant del safrà, és a dir, que el motiu que les uneix és el safrà, i el mes d'agost es fa conjuntament una plantada dels bulbs que té lloc a Santa Coloma, i ara es fa la recollida de la flor del safrà tant a Montblanc per Safrània com a Santa Coloma pel Som Terra de Safrà. Ens ho expliques una miqueta, tot això, com ha sorgit?
Bé, la idea és, com diu el Quim, és unir esforços, no? I si els dos, els dos pobles, Montblanc i Santa Coloma, treballen al safrà, és molt millor presentar-ho tots junts. De fet, treballar conjuntament, fer la plantada aquí a Santa Coloma i la recollida a Montblanc, fa que la gent hagi divertit el territori, bueno, ens a donar-li més difusió.
Uh-huh. I escolteu, com va sorgir la proposta aquesta de convertir un cap de setmana amb el safrà com a protagonisme a Santa Coloma? Com neix el Som Terra de Safrà?
Bé, de fet, neix l'any 2015, és a dir, aquest any és la tercera edició, i en el fons neix de la voluntat aquesta de posar de manifest, és a dir, de recuperar aquell llegat que hi havia a la vila referent al safrà. És a dir, tothom coneixia les taules de safrà que es feien a la plaça de l'Església, al comerç dels jueus, i van dir, ostres, per què no posem tot això en marxa per mitjà d'una festa. I així neix Som Terra de Safrà. De fet, cal dir que Som Terra de Safrà és la unió d'esforços de molta gent, eh? És a dir, l'Ajuntament, que és qui potser primer agafa una mica el relleu, però tenim molta gent que ens ajuda i que col·labora desinteressadament en que sigui una festa molt bonica i per donar a conèixer el safrà.
De fet, la festa és una molt bona plataforma per conèixer Santa Coloma de Queralt, perquè no es queda en el safrà, no només. És com un aparador d'altres atractius. La programació una mica recull tota aquesta varietat.
Sí, sí, és això, és a dir, no és només el safrà, potser des de l'àmbit de la cuina, que evidentment si veieu el programa veieu que la cuina hi té un paper important, però ens agrada destacar que el safrà va més enllà només de posar-lo a la cuina. Per això anem al camp, no? Aprenem de primera mà com es cull, com es desbrina. Després també tenim la iniciativa d'alguns productors locals que treballen amb el safrà, és a dir, elaboren productes només per a aquesta festa, llavors li donem al safrà un nou valor. Després també fem una visita guiada al call, no? És a dir, descobrim una mica què és el call, bueno, tota la comunitat jueva. Després tenim també el tema de les teatralitzacions, també des de l'any passat vam voler a través del teatre, que és una forma molt divertida i amena de transmetre coneixement, tenim les taules del safrà, després també tenim una teatralització sobre el lliurament del dalme del safrà. Bé, és una mica, això, intentem tocar diferents parcel·les, totes vinculades al safrà.
I a part, també impliqueu molt tant el visitant com la població local amb aquest concurs que feu d'Instagram, oi?
Sí, exacte. De fet, aquest any és el primer any que hem fet, ja portem dos mesos això amb aquest concurs d'Instagram, perquè la gent s'animi a penjar fotos, no? A que tothom conegui el safrà i conegui la festa.
Enguany, com deies, és la tercera edició d'aquest Som Terra de Safrà. Què en destacaries de l'edició d'enguany? Alguna cosa destacada, alguna novetat respecte a les edicions anteriors, Teresa?
Sí, bé, aquest any, com haureu vist el programa, incloem el dia 10, és a dir, el divendres dia 10, farem primer una degustació a Cal Pastoro, que és un negoci familiar que treballa de forma ecològica i sostenible, i ens explicarà una mica com treballen ells al safrà, no? Tots els usos que li podem donar. I després, d'això sí que estem molt contents i molt il·lusionats, és que presentarem el llibre El safrà, els secrets d'una espècie valuosa, que és editat per l'obrador Endèndum, d'aquí Santa Coloma, amb col·laboració amb la Fundació Queralt. És un llibre, això, que ens acostarà a tot el que és el món del safrà, vinculat doncs, sobretot a la nostra vila. Llavors, estem molt orgullosos doncs, d'aquest any poder presentar aquest llibre aquí a Som Terra de Safrà.
Això per divendres, eh?
Al llarg, sí, al llarg d'aquesta tardor hem comentat més d'una vegada que les circumstàncies sociopolítiques que estem vivint al país, com afecta a l'hora d'organitzar propostes, esdeveniments de dinamització del territori i vosaltres aquest cap de setmana us deveu trobar també amb el mal de cap entre cometes d'haver de gestionar un esdeveniment que pot coincidir amb actes que tinguin lloc a Barcelona, no? Com es preveu això a uns dies vista?
La veritat és que és molt complicat, és a dir, organitzar coses en aquest moment és, bueno, és una mica estressant, no? Perquè les coses canvien cada hora i nosaltres doncs, no tenim inclús temps de poder-ho canviar. De fet, això us volia comentar. Nosaltres el divendres dia 10 mantenim els actes, el dissabte al matí, el dia 11, també mantenim tots els actes, però els actes de dissabte a la tarda, la major part d'ells seran anul·lats i intentarem que passin el diumenge al matí. No us puc donar molta més informació perquè és això, és a dir, nosaltres treballem molt, tenim moltes col·laboracions i clar, és una mica difícil que tots ens posem d'acord. Llavors, això sí que us ho puc dir, que a la tarda doncs, la majoria d'actes s'anul·laran, intentaran passar-se el diumenge al matí. Jo el que us recomano és que mireu la pàgina web, somterradesafra.cat, allà està tot actualitzat, i us anirem donant informació a mesura que la tinguem. Però, vaja, com us heu trobat aquests dies, no, molts altres pobles, doncs ens trobem en aquesta situació i l'hem d'encarar com puguem.
Això cal destacar-ho, eh? Com les oficines de turisme tenim com a missió dinamitzar el nostre territori, programem, hem parlat moltíssimes vegades, no, de la importància que té la programació amb moltes setmanes, molts mesos d'antelació, la importància que de vegades té el factor climàtic, no, que et pot trinxar perfectament feina de mesos i mesos perquè t'està plovent just el dia que tu tens pensat organitzar una cosa, però que enguany ens estem trobant amb aquestes circumstàncies absolutament noves. No havíem viscut mai sota aquesta pressió, aquest estrès que deia ara la Teresa Helena, de que d'un dia per l'altre, d'una hora per l'altra, estan canviant les circumstàncies, estan fent propostes de manifestacions, d'aturades de país, i això fa que les oficines de turisme que tenen programats actes des de fa molt de temps hagin de començar a canviar-ho perquè, clar, pots tenir una previsió de que no et vingui els visitants que tens, que tens lligats i que a més els teus expositors, els teus col·laboradors també se troben en aquesta situació, no? De dir, és que jo vull anar o bé a una manifestació o bé m'ho vull aturar i llavors també acaba sent tot això una, com unes fitxes de dominó que cau una i cauen totes, no? Que treballar d'aquesta manera dona encara més mèrit al que acaba sortint per poder consumir el visitant, no?
Sí, totalment d'acord.
Doncs n'estarem... Sí, com... Digues, Teresa.
No, que és veritat que vull dir que el Quim el que diu és això, no? És a dir, ja normalment ja tenim doncs, la problemàtica de si farà bon temps, de si hi haurà alguna cosa, que a sobre doncs, aquesta situació que sembla doncs, que s'allargarà doncs, fa que haguem de treballar més a contrarrellotge. Però vaja, intentarem que tot el que fem surti molt bé.
Doncs escolteu, ja ho sabeu, aquest cap de setmana el Som Terra de Safrà, divendres ja arrenca, dissabte al matí i diumenge entreu a la pàgina web, com dèiem, el somterradesafrà.cat i acabarem de veure com ho acaben quadrant tot plegat doncs, perquè tothom pugui anar al Som Terra de Safrà però també es puguin anar a manifestar si així ho volen. Teresa, gràcies avui per haver-nos acompanyat i que vagi molt bé aquesta tercera edició.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
I Quim, la setmana vinent més coses, no?
Sí, després d'aquesta descoberta de Santa Coloma de Queralt, la capital de la Baixa Segarra, que val la pena conèixer la festa i conèixer el paisatge, conèixer la vila, doncs alguna altra cosa suggerirem als nostres oients.
Molt bé, que vagi bé.
Adéu.
Bé, perfecte, aquesta és la primera proposta que ens apuntem. Santa Coloma de Queralt serà terra de festa aquest cap de setmana. I ara tornem una miqueta més enrere perquè no ens hem d'esperar el cap de setmana, tot i que, de fet, aquesta proposta de Santa Coloma engegue justament avui i, per tant, fins diumenge estarà activa, però els parlem d'una altra proposta per aquest diumenge al vespre al Museu de la Vida Rural perquè estrenen una exposició d'escultures de talles de fusta. Ara la coneixem.
El cap de setmana, el punt de mira de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio.
Bé, a l'Espluga FM Ràdio gairebé cada setmana parlem d'alguna cosa del Museu de la Vida Rural perquè de fet és un espai on cada setmana hi ha moltíssimes activitats socials i culturals i avui hem tornat i en volem parlar amb el Jordi Puig, que és l'encarregat de comunicació del museu. Jordi, molt bon dia. Parlem avui del Museu de la Vida Rural perquè justament aquest divendres s'inaugura una exposició de talls de fusta, no? Com ho descriuríem?
Sí, el que inaugurem aquest divendres bàsicament és una exposició de talles de fusta de dos escultors italians que de la Vall d'Aosta, que és una regió al nord d'Itàlia, i són bàsicament escenes de la vida quotidiana de pagès d'allà, però són escenes que podrien ser iguals aquí. Vull dir, no hi ha cap diferència entre un lloc i l'altre.
Expliquem una miqueta aquesta mostra de què es compon, perquè estem aquí al museu, de fet, i veiem moltíssimes figures, moltíssimes peces d'aquestes fetes a partir de fusta. Expliqui'ns una miqueta la col·lecció de què es tracta.
Sí, això són dos escultors d'aquí d'Itàlia, com us he dit, de la Vall d'Aosta. Un és el Dorino Obrier i l'altre és el Guido Iamò, i durant tota la seva vida s'han dedicat a reproduir escenes tradicionals del camp italià. Llavors, cap millor lloc que aquest, no?, per exposar-les. Llavors, veiem molt la diferència entre els dos artistes, no? N'hi ha un que és molt més expressiu, que explica molt més el feixuc que és treballar en el camp, i un altre que fa unes escenes més realistes, sense tant de romanticisme, que copsen molt més com fotografies la vida quotidiana pagesa a Itàlia.
Aquesta sala sí que està realment plena, no sé quantes peces hi ha en total.
Doncs n'hi ha més d'una vintena, realment, i el que impressiona molt, perquè quan les veus en fotografia no t'ho imagines, però quan entres aquí al museu veus que realment són molt grosses. Són talles fetes directament del tronc, fins i tot sense esbós treballen, i són bàsicament en fusta de noguer, de parer, de roure.
Aquí al Museu de la Vida Rural havíeu acollit alguna vegada mostres d'aquest tipus de creacions?
Bé, d'Itàlia i amb talles de fusta així no n'havíem fet cap. El que sí que tenen un eco molt important aquestes figures en quant al museu és a la sala Traité del museu, que és, bueno, és una sala que es va encarregar per la primera inauguració del museu l'any 88, i és una sala que l'escultor Josep Traité va fer precisament amb escenes que podrien estar perfectament aquí perquè no desmereixen gens i està retratant exactament el mateix que veiem aquí, escenes quotidianes de pagès, en aquest cas de Catalunya, però aquí les veiem d'Itàlia, però bueno, veus que són totes idèntiques.
Clar, són clarament exportables a Catalunya, al món rural català.
Sí, és el Mediterrani.
Bé, i aquesta exposició es presentarà aquest divendres, que és una miqueta el que es farà en l'acte inaugural.
Aquesta exposició ve arriba aquí al museu a través d'un diàleg intercultural que s'ha establert entre la Cerdanya i la Vall d'Aosta, i un dels encarregats d'establir aquest diàleg, que és l'Ernest Altés, que és un escultor amic del museu, quan va veure les talles ja va pensar directament que s'havien d'exposar al museu, llavors només baixar de l'avió Osta ja ens va trucar perquè les portéssim cap aquí. I llavors aquest divendres a les 7 de la tarda inaugurem aquí, vindran el vicepresident del Consell Regional de la Vall d'Aosta, el Joel Farcó, i llavors vindran també els dos escultors italians, el comissari de l'exposició, que és l'Eduard Farnós, i també l'Ernest Altés. I de part del museu hi haurà el vicepresident de la Fundació Carulla, que és el Nicolau Brossa.
Per qui ens estigui escoltant, com els hi cridaries l'atenció? Què els hi diries perquè avui vinguin a veure-ho?
Home, doncs que vinguin perquè és impressionant. Fins i tot jo m'he quedat impressionat al veure-les, sobretot a la seva magnitud. I quan veus que són troncs sencers, esculpits directament, bueno, impressiona.
Molt bé, doncs Jordi Puig, encarregat de comunicació del museu, moltíssimes gràcies i estarem atents a aquesta mostra.
Moltes gràcies.
aquesta mostra que explicàvem és el Museu de la Vida Rural. Tornem ara als estudis i, de fet, tornarem a marxar cap a Montblanc quan són 11:15 del matí d'aquest divendres 10 de novembre. No sé si han sentit a parlar a vostès d'Arcanum. Què és Arcanum? És un passatge de terror que estan preparant la Colla de Dimonis de Montblanc per aquest cap de setmana, el 10 i 11 de novembre, a l'antiga església de Sant Francesc, a Montblanc. I avui, de fet, ens ho avançava el Josep Ardila, que crec que tenim alguns d'aquests protagonistes que estan muntant i han tingut uns segons, uns minuts, per atendre l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc i explicar-nos què es podrà veure en aquest passatge del terror. Josep Ardila, amb qui estàs?
Doncs mira, ens acompanya la Isis Bonjó, que ella és una de les membres dels Dimonis de Montblanc i una de les responsables de l'organització d'aquest passatge del terror. Isis, bon dia.
Bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos, perquè com dèiem, estaves a Sant Francesc, acabant de preparar-ho tot i t'has escapat cap a la ràdio per explicar-nos-ho. Ho teniu tot a punt ja o què?
Sí, falten posar quatre cosetes de llum. Però sí, està tot preparat ja per aquesta nit.
D'entrada, va, expliquem dos coses. L'any passat vau fer la primera edició d'aquest passatge del terror, es deia Leprosarium,
correcte,
i enguany Arcanum.
Sí.
Explica'ns, què vol dir això d'Arcanum? Entenc que té alguna explicació i que la gent que vingui avui a veure el passatge del terror ho veurà encara més, eh?
Correcte. Arcanum ve del llatí i significa secret. Vale? És a dir, hem posat aquest nom així més misteriós, no?, perquè la gent no sàpiga què hi ha dins. Però sí que és veritat que nosaltres vam llançar un spot al Facebook dels Dimonis en el que explica una miqueta, no?, de que es tracta de, bueno, d'un joc, un sanitari, diguem, no?, en el que ajuda les persones a ser el que eren. És a dir, hi ha tutors, hi ha pacients,
uh-huh,
i són un tipus de pacients de que cap tipus de doctor de que hi hagi a l'actualitat han pogut amb la seva malaltia, és a dir, no han trobat cura cap. Per això la gent acudeix al centre Arcanum perquè els ajudin, però clar, allà les pràctiques no venen a ser les...
No són gaire, exacte, no, sí, són gaire comuns les pràctiques.
Correcte.
Eh? Escolta'm, heu canviat també d'escenari. L'any passat ho vau fer a l'antic Hospital de Santa Magdalena, enguany a l'antiga església de Sant Francesc.
Correcte.
Per què aquest canvi? I entenc que, i què us ha donat aquest canvi? Què us ha permès fer-ho a l'espai de Sant Francesc?
Doncs, bueno, l'any passat vam ser pioners, no?, diguem, és a dir, era la primera vegada, volíem algo petitet per veure com sortia, vam tindre bona resposta per la gent de Montblanc i Rodalies, vam quedar molt contents i vam dir, pues aquest any ens hem de superar, ho hem de fer més gran, que la gent gaudeixi més, no? Perquè ens vam trobar que l'any passat la gent va xalar, els hi va agradar, però s'hi va fer petit. Clar, Santa Magdalena, vulguis o no, és petiteta, no? I per això hem escollit Sant Francesc, perquè és el doble de gran, actualment, ahir vam comptar, són 270 metres de recorregut, que si vas caminant tranquil·let són 15 minuts.
Per tant, 15 minuts de tensió i de terror, eh?
Correcte, sí.
Escolta'm, explica'm una cosa que és important que la gent ho sàpiga. Feu dos passes diferenciats,
sí,
un per aquells que no tinguin...
Que tinguin molta por
i els altres pels més atrevits, no? Com anirà això?
Correcte, el passe que comentes és el teatral, que comença a les 8 de la tarda fins a les 10 del vespre. Aquest d'aquí és, tu vas pel recorregut, és el mateix que l'horror, no? Però els actors estan a la vista sempre, no surten a espantar, i estan a la vista perquè la gent els pugui veure, i interactuen amb la gent, d'acord? És a dir, no te fan, te faran teatre de por, perquè no deixa de ser un teatre de por, però no se t'aproparan massa de lo normal, ni te faran allò de estic amagat, surto de cop. Aquesta és la idea, no?, del teatral, que la gent pugui gaudir com que estan veient una pel·lícula de terror. I després hi ha el passi horror, que és de les 11 de la nit fins a les 2 de la matinada, amb el qual aquest ja és el passatge puro i duro. És a dir, tu vas passant, vas veient el paisatge, el que bonic, i pum, en secte sortirà un del costat, o tindràs un al darrere, on tindràs quatre al damunt. És a dir, sempre diem a la gent que ningú serà tocat si ells no toquen primer. Això està clar.
Molt bé, per tant, ja ho sabeu, aquells que sigueu més porucs, aneu a primera sessió, aquells més atrevits, aneu a la segona. I escolta'm, com ens hem d'imaginar, Sant Francesc? Tot ple de coses, ocupeu també el claustre, quins són els espais que ocupeu i quina serà l'entrada,
sí,
en aquest passatge del terror?
Correcte, l'entrada és la porta principal de Sant Francesc, amb el qual passareu per dins de Sant Francesc, però no es veu Sant Francesc. És a dir, està tot tapat, potser hi ha algun puntet que sí que es ve una miqueta, no, el tema de l'església, però Està fet de manera que tu vagis avançant i no sàpiguis en quin punt de Sant Francesc estàs. És a dir, tu quan vas provant, allò que ara estem provant el passatge, a veure què tal, arriba un moment que dius, però estic al principi, però estic al final. O sigui, és un embolic, és com un laberint, és com un laberint. Bueno, fas el recorregut per dins l'església i surts per la part del costat, per la porta, perdona, del costat, cap al claustre. Però clar, fa molt de fred. Llavors al claustre hem fet un trosset molt petitet, fins que anem a la sala de Sant Jordi, que és la cristal·lada, i aquí hi ha una sorpreseta per als nostres que no vull comentar, vull que la gent vagi i ho vegi.
És una sorpresa, per tant, no la diem.
Això mateix. I és fora de quan surten d'aquest quarto, no? Ja surten cap al carrer. És a dir, que surten per la porta del claustre.
La porta del claustre.
Això mateix.
I escolta'm, quantes hores de feina porta això? Perquè clar, perquè tu entris a Sant Francesc i no sàpigues que ets a Sant Francesc, això imagino que hi ha moltes hores de feina aquí, no?
Sí, només dir-te que estic de vacances i entro a les 9 del matí i surto a les 10 del vespre.
O sigui, has invertit les teves vacances aquí amb els dimonis, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do. I escolta'm, sou molta gent, o què? Això és una cosa que us feu als dimonis? O teniu alguna ajuda professional darrere? O com funciona això?
Jo t'explico. Organitzem i muntem Dimonis de Montblanc, però sí, és veritat que jo i el meu xicot, Joaquim Monconill, som membres d'una colla de teatre que ens dediquem a això. Ja portem 4 anys amb aquest tema del teatre. Que clar, com que nosaltres ho sabíem fer i xalàvem tant, és a dir, vam dir, per què no amb els dimonis també, no? Aquí a Montblanc falta una miqueta això del Halloween, no? Que no es coneix tant, i vam dir, per què no? Per què no crear una nova festa, no? I sí, l'any passat va agradar, va sortir molt bé, els dimonis van xalar com una cosa mala, i aquest any doncs hem dit, tornem-hi.
O sigui que vau contagiar els dimonis una mica de la vostra passió, eh?
Correcte, sí.
Això està bé. I escolta'm, ara m'ho deies abans, que avui us hi posareu ben d'or, perquè va... perquè facin por aquests dimonis, aquesta gent que hi participa facin por, han d'anar caracteritzats, i això també deu portar molta feina, no?
Correcte, clar, cada maquillatge individual, estan maquillant són tranquil·lament 15-20 minuts, perquè la intenció d'aquest any és que no es pugui reconèixer la gent, és a dir, que tu vagis avançant i no sàpiguis si és fulanito o si és fulanita, clar, és la gràcia. Que l'any passat també va estar molt bé, no? Però sempre hi havia alguna persona, no?, que deia, ostres, mira, pues és la Laura, ah, Laura! No volem això, volem que vagin a passar por i que surtin dient, ostres, aquell qui era que m'estava perseguint, segur que me coneix, segur que... Aquesta, no?, aquesta incertidum, no?, de dir, qui era aquest paio que em feia, segur que me coneix. Això ens agradaria aquest any, si podem ho tirarem endavant. Clar, falta el que dèiem, no?, temps i mans.
Sí, no, això sempre falten temps i mans, això sempre passa. Abans de començar tot, fer una mena de show inicial.
Correcte.
Explica'ns en què consisteix això i no sé si es farà també a la mateixa plaça de Sant Francesc o com funcionarà.
Sí, t'explico. El show inaugural es fa bàsicament a la porta de Sant Francesc, vale? Per pujar una miqueta la gent dins del trama, no? És a dir, el show consisteix en que ve un familiar a portar a la seva filla al centre del cànon, perquè estan en una situació de que ja no la poden aguantar. És a dir, que aquesta nena té problemes, de que els altres metges no l'han pogut arreglar i necessiten ajuda desesperadament. Aleshores surt el metge i bueno, els explica com funciona el centre, quins mètodes utilitzen i demés. Però, mentre que està passant aquest trama, els militars, vale, fan com una mena de redada, vale, perquè bueno, és un puesto que tothom entra però no surt mai. Passen coses però no saben què passa i volen tancar Xiringuito, clar, és aquesta la idea, no?, que arriben els militars perquè ho volen tancar. I aquí ja hi ha una mena de baralla entre militars i pacients, metges, que bueno, estarà molt xulo, la veritat és que sí. Dura uns 15 minutets. Fer...
Que això serà tot just abans del primer pas, entenc, eh?
Correcte, sí.
Tant avui com demà?
Sí, com tots dos dies.
Els dos dies.
Correcte.
I escolta'm, una cosa important, informació pràctica, les entrades, on les pot comprar la gent i si també les poden anar a comprar, entenc, una estona abans al mateix Sant Francesc o com funciona?
Correcte, ho poden comprar a la mateixa taquilla allà a la porta de Sant Francesc i a més des del dia 13 nosaltres vam posar diversos comerços per poder comprar les entrades que fins demà encara les tindran, d'acord? Demà començarem a recollir-les per la tarda, que serien el Comerç del Mallol, la Canal 2, Infoconca, L'Aviram Moix, Cal Xixonenc, Perfumeria Vives, L'Arc, La Pausa i César's Pub. Aquí també la poden adquirir per un preu de 5 euros.
5 euros, un preu simbòlic, no? Per ajudar, entenc, a sufragar tots els gastos, perquè entenc que tota la despesa l'assumiu els dimonis i, clar, tot el muntatge porta feina i són diners, també, clar.
Exacte, sí. Sí, sí, no, o sigui, tot el muntem amb els dimonis de Montblanc i, clar, és el que dius, no? Són moltes despeses que s'han de tornar a cobrir i, bueno, si podem guanyar alguna cosa, doncs és durant la colla per poder comprar material, petards, etc.
Heu aprofitat coses de l'any passat? O...
Sí.
Sí, heu aprofitat coses,
eh? Sí, cosetes, sí, la veritat és que sí.
I, escolta, en guanyes la segona edició, la intenció és que tingui continuïtat? Voleu convertir això en una activitat fixa dels dimonis?
Sí, correcte. Nosaltres tenim intenció, si aquest any també va igual de bé que l'any passat o més, l'any que ve hi haurà una tercera edició.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, aquest divendres i també aquest dissabte hi ha aquesta segona edició del Passatge del Terror que organitzen els dimonis de Montblanc, Arcanum. Avui a partir de les 8 del vespre i demà també a partir de les 8 del vespre a l'antiga església de Sant Francesc. Algun consell per a la gent que vingui, Isis?
Sí, nosaltres sempre aconsellem que vinguin amb roba còmoda, calçat còmodo, ja que, bueno, el recorregut és llarg i si entra la por i han de córrer, doncs que no prenguin mal, clar està.
Si algú ha de córrer, que no vingui amb uns tacons així molt grans, que vingui ben preparat, que
correcte.
Si surt algun i marxa corrents, que pugui marxar bé.
Exacte.
Molt bé, doncs escolteu, ja ho sabeu, aquest cap de setmana, Arcanum, aquest segon passatge del terror que organitzen els dimonis de Montblanc. Isis, gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies.
I et deixem marxar per acabar de preparar-ho tot. Gràcies.
Molt bé, gràcies.
Josep, a quin dels dos passatges ens apuntem? El més terrorífic o el menys, Perquè jo m'he quedat una mica espantat, fins i tot amb
no
això.
No sé què dir-te, Jo sóc una mica cagat, aleshores potser aniria al primer i depèn com... Jo crec que també és una altra opció, depèn com veus el primer, doncs després t'apuntes al segon.
Clar, fer una prova, no? Sí, clar, quan diu això de que anem ben calçats per si hem de córrer, doncs ja m'espanto una mica.
Sempre s'ha d'anar ben preparat a la vida.
Molt bé, doncs aquesta és una proposta que avui ens apuntem, aquest Arcanum, el passatge de terror de Montblanc, que es podrà fer doncs, entre avui i demà a Sant Francesc, però continuem amb d'altres propostes perquè, Josep Ardila, abans ho dèiem, que ahir Serral, de fet, va acollir la presentació d'aquesta fira que viurà ben aviat.
Doncs sí, Serral, com dèiem, viurà aquest cap de setmana, no, aquest cap de setmana no, viurà el 8 de desembre una nova edició de la fira de Serral i ahir es va presentar alguns dels detalls i algunes de les novetats per aquesta edició. Si et sembla, posem una sintonia i anem a escoltar què va passar ahir a Serral.
A les portes del cap de setmana, Punt de Mira, l'espai de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio per conèixer el que ha de passar a la Conca de Barberà.
Bé, ahir a Serral, com deies, Josep, es va presentar la imatge d'aquesta fira i també entenc que alguns dels principals actes, de les principals propostes, oi?
Doncs sí, com dèiem, aquesta nova edició de la fira tindrà lloc el dia 8 de desembre. Ja ho sabeu que la fira de Serral és un dia molt intens i curt perquè al final passa tot en un matí. Tota la fira de Serral passa en un matí. Per tant, durant unes hores concentrades al municipi de Serral passen moltíssimes coses. Enguany, amb un ambient a l'inici una mica enrarit, sempre diuen que conviden algun polític, alguna persona doncs, relacionada amb la política. Enguany ja veurem què passa. En tot cas, l'alcalde deia ahir que estarem en campanya electoral i que segurament algun o altre sí que es deixarà caure. Escoltem d'entrada l'alcalde de Serral, Josep Amill.
Enguany la fira poder tindrem molts visitants perquè estarem en campanya electoral, si no hi ha res de nou. Perquè com que la cosa va anar canviant tant, a la millor igual d'aquí allà la campanya electoral la canvien. Però en principi, si no hi ha res de nou, la campanya em sembla que comença el dia 5, la fira nostra és el dia 8, doncs estarem en campanya electoral. De moment nosaltres no hem fet vindre cap inaugurador per no posar-nos ni en un puesto ni a l'altre. Tenim una idea de fer vindre una persona vinculada amb l'Alabastre, però no d'aquí Serral, sinó de fora. No sé si ho aconseguirem o serà dient, perquè estàs en un punt que, quasi com aquell que diu, no saps si és bo fer vindre algú, no fer vindre algú, inaugurar un antros i deixar-ho com algunes vegades es havia fet. Ho inaugurava l'Ajuntament, que és una inauguració així una mica simbòlica, però bueno, ja veurem, això encara està per veure. Més o menys la fira continuarà fent lo del vi, que fa 3 anys que ho fem i té una bona acceptació, i lo dels artesans, doncs també tindran els artesans que venien cada any, però enguany, més a més, doncs hi hem posat si podem fer alguna demostració d'artesania de l'alabastre. Alguns artesans que vulguin fer durant, no tot el dia, sinó durant unes hores al dia, fer una mica petita demostració de com treballen l'alabastre aquí a Sarral, que crec que aconseguirem.
Doncs això és el que deia l'alcalde de Sarral, Josep Amill, que relacionava això. L'any de l'alabastre, recordeu que Sarral està celebrant enguany el centenari de l'obertura del primer taller modern de l'alabastre al municipi, i combinat amb això, doncs, a la Fira de Sarral també es deixarà veure una mica aquest aniversari, aquesta celebració dels 100 anys de l'alabastre al municipi. Escoltem també el Damià Morós, ell és el responsable del programa d'aquesta fira, i explicava això.
Ja fa uns anys que la Fira de Sarral ha d'agafar un protagonisme molt especial a aquelles coses que són nostres. Es va des de l'Ajuntament agafar la força de dir promocionem el nostre vi, també des de fer temps s'havia intentat promocionar l'alabastre, i aquest any, sense voler desmarcar res, al contrari, afegint coses noves, perquè crec que és un dels al·licients de la Fira, que és que cada any trobem alguna cosa en 8 hores. Trobem coses que ens agraden, que ens diferents, que són diferents de l'any passat, que l'any que ve potser no hi seran i en farem unes altres, doncs tenim la possibilitat de descobrir el teixit econòmic, social, cultural, i aquest any també, com ja portem uns quants, artesanal de Sarral, i amb el Josep i amb la Marta ho havíem dit, ostres, la fira hi ha d'haver presència de l'alabastre. Ara mateix, recordar que hi ha dues exposicions obertes, una al Museu de l'Alabastre, Explofare 2017, no l'anuncio perquè tingui res a veure, simplement perquè m'agrada molt l'alabastre, i l'altra és la fira del l'exposició dels 100 anys que tenim a l'edifici de l'Hospital, a la Casa Cultura, que crec que el dia 8 és un dia, serà l'últim segurament per poder-la anar a veure, vull dir, jo aprofitaria aquell dia, les guies a més faran unes visites que també combinen amb les que faran al Timpà, que si no hi ha anat, de veritat recomano, perquè són unes visites extraordinàries. I també, a banda d'aquests actes que farem el dia de la fira, una exhibició d'un artesà, a l'exhibició vull donar un petit detall, i recordant l'actualitat política, a Sarral vam tindre 3 setmanes que vam tindre 3 consellers diferents. Per desgràcia, n'hi ha 2 que estan a la presó i un altre que... I una de les visites, a mi la que em va... Ostres, el conseller Rull, jo no el coneixia. I el tracte proper és una persona extraordinària. I el van portar a un taller d'alabastre i un dels artesans d'aquí a Sarral li va fer una exhibició. Jo tinc una foto que el conseller té la boca desencaixada, que no sé si de riure o de quedar parat, de com l'artesà li està fent davant d'una tulipa una flor. Això és una reacció que volem provocar a la gent. Sabem que ara el mercat no és de grans peces, és l'experiència. I la gent ha de saber que allò té un valor quan es fa. I que la fa una persona que ho pot fer amb els ulls tancats. L'Isidre és un exemple, l'Antoni Tardiu és un altre exemple. Són dels pocs exemples que ens queden, també ho hem de reconèixer i els hem de cuidar, en aquest sentit. També...
Doncs això és el que deia el Damià Morós, aquest responsable de la programació de la fira i també dels 100 anys del programa dels 100 anys de l'alabastre al municipi, que també tindrà doncs una especial importància en aquesta nova edició de la fira. I Gerard, ahir van presentar també el cartell d'aquesta edició de la fira. Enguany comparteix protagonisme el vi fet a Sarral amb l'alabastre fet a Sarral. Els dos binomis, els dos productes molt típics i molt clars del municipi de Sarral. Escoltem a la Marta Arjona, creadora del cartell i la responsable de comunicació de l'Ajuntament.
Bé, doncs, ja l'heu vist i m'agradaria poder-vos explicar, perquè aquest any, el primer any va ser com una mica la prova, no? Fem una imatge nova, innovem la fira a través de la seva imatge, del seu cartell. L'any passat, com que degut a la qualitat dels treballs que es van presentar pel concurs de cartells de Festa Major, vam poder donar un premi extraordinari, i aquest any l'hem creat de zero. No? Bé, el cartell l'he fet jo, perquè aquí davant deien qui l'ha fet, l'he fet jo. Però va haver-hi un treball darrere, que també es va parlar amb l'equip de govern, ja que vam pensar que, ja que és el tercer any que es realitza l'activitat del tast de vins, és una activitat que ja està totalment consolidada i que jo crec que durant els darrers anys s'ha convertit en un dels atractius de la fira. Per tant, pensàvem que la copa, que es dona als visitants que participen a la degustació de vins havia de ser un dels eixos centrals del cartell. La podeu veure aquí, la copa que es dona als visitants durant el dia de la fira, i està plena de vi rosat, que és rosat trepat, que és la varietat autòctona de la comarca i també d'aquí Sarral. I com no, és un any especial, com ja han dit el Damià i el senyor alcalde, per tant això també havia d'estar present. La figura que veieu aquí és una figura de l'Alabastre, d'un artesà d'aquí Sarral, i que a més, com a curiositat, s'hi poden observar les vetes, aquestes vetes característiques d'aquesta pedra tan especial i de la que aquest any en celebrem el centenari de l'obertura del primer taller modern, no? Llavors una mica la idea era aquesta, no? Vendre els dos eixos principals que formaran la fira d'enguany, i com veureu quan tingueu el programa a les mans, els dos factors tenen un gran protagonisme, no? Són igual.
Doncs això és el que deia la Marta Arjona, que parlava d'aquest cartell, d'aquesta edició de la Fira de Sarral. I deixa'm acabar posant un altre tall, Gerard, per parlar del que explicava l'alcalde en referència a l'Alabastre de Sarral, en quin moment estava l'Alabastre, perquè ahir fins i tot es plantejaven a l'Ajuntament obrir una pedrera de l'Alabastre de Sarral, de la pedra de Sarral, perquè hi hagi empreses doncs, que puguin treballar aquest material.
Jo aquest dia vaig ser en una reunió i en un sopar a Barcelona amb els xinos, per dir-ho d'una manera, amb una empresa xina que compra molt aquí a Sarral, i van vindre doncs, una delegació xina, com van vindre una vegada aquí a Sarral, doncs van vindre i bueno, ells estan molt animats, i el que els hi subministra l'Alabastre i voldria posar a l'Alabastre de Sarral. L'únic que li fa por una miqueta és que les pedreres estan tancades, nosaltres tenim... Bueno, tenim l'Alabastre...
Estan tancades,
però tenim l'Alabastre per poder subministrar si algú té una necessitat, i estem buscant intentar obrir una pedrera, encara que l'hagi d'obrir l'Ajuntament, per poder, doncs, si algú vol treballar amb l'Alabastre de Sarral, que tinguis l'Alabastre, subministrament. Perquè et dic, aquesta gent doncs, de la Xina doncs, estan molt interessats, i, bueno, i quan els hi ensenyen una mica la pedra diferent del que és el de Sarral, encara que només sigui incrustat amb alguna cosa, doncs clar, ho veuen diferent i allò també ho volen, allò, perquè és una novetat pel seu país.
Doncs això és el que explicaven ahir, Gerard, durant la presentació d'aquests actes sí. De la Fira de Sarral.
Haurem d'estirar d'aquest fil, perquè és interessant aquest plantejament
sí? No, no.
De la indústria, com venim de la pedrera a Sarral, aquesta demanda xinesa, no? Déu-n'hi-do, m'ha sorprès,
sí,
no m'ho esperava.
N'haurem d'estar atents perquè és un tema interessant, eh? A més, si hi ha aquesta demanda, a més d'un país tan potent com la Xina, que s'interessen per aquest material, doncs bé, l'Ajuntament es planteja el que deia l'alcalde, fins i tot obrir una pedrera, doncs perquè, clar, la pedra de Sarral és molt característica, té aquestes vetes tan característiques i, per tant, és el que volen aquesta gent de la Xina, no? Bé, n'haurem d'estar pendents.
Déu-n'hi-do. Va, doncs ens hem apuntat ja aquesta fira a l'agenda, però el que farem encara amb 7 minuts per davant en aquest divendres 10 de novembre és apuntar-nos encara per endavant unes últimes propostes, així doncs al punt de mira seguim ampliant el ventall de possibilitats per aquests dies. I avui podríem dir, Josep, que hem tocat una miqueta força pobles, Espluga, Montblanc, Sarral, i ara em sembla que hem de tornar a parlar de Montblanc, oi? D'un acte de diumenge?
Doncs mira, ens quedem a Montblanc perquè aquest proper diumenge serà protagonista l'Església de Sant Miquel. A les 6 de la tarda hi haurà un concert de corals, amb diverses corals en el marc d'un concert que organitza la Federació de Corals de Catalunya, i participarà la coral Fòdolis de Montblanc i també dues corals convidades. En aquest cas hi haurà la coral Shalom de Lleida, la coral de Sant Vicenç de Riells del Fai. Això serà a les 6 de la tarda i mitja horeta abans s'inaugurarà també a Sant Miquel la nova il·luminació. Una nova il·luminació feta amb LEDs que, segons ens expliquen, ha quedat molt bé, que ara quedarà molt bonica tota la instal·lació de llum de l'església i que s'inaugurarà aquest diumenge. Així ens ho explicava el pla de Montblanc, mossèn Simó Gras.
El que sí que és cert és que aquesta setmana s'acaba la renovació absolutament total de la il·luminació de Sant Miquel, fent un pas de la il·luminació clàssica a una il·luminació tot amb LED, en la qual no només hem millorat l'eficiència energètica de l'edifici, sinó també la qualitat de llum. jo penso sincerament que ha quedat preciosíssima, permetent dues coses, que la vida del culte es pugui fer millor, perquè a vegades me deien, mossèn, no hi veiem, o tenim dificultat amb la visió, per tant això s'havia de resoldre, i dues també, com tots els edificis patrimonials de la parròquia, doncs també perquè la visita sigui el més plaent possible, per tant hem il·luminat crec que molt bé tot l'enteixinat per tal de que tant externament com internament pugui ser visitat o contemplat. Per tant, me'n sento molt content. Si no hi ha novetat, entre avui i demà es donaran per closes les obres. Ara faltarà doncs, netejar l'edifici i tornar-la a posar al dia. Per tant, sí, estem a la recta final.
Doncs, com dèiem, aquest diumenge s'inaugura aquesta nova il·luminació de l'església de Sant Miquel de Montblanc, tot just una estona abans del concert de corals que hi haurà a la mateixa església.
Molt bé, a falta de 4 minuts, ara el que farem és repassar les últimes propostes que encara afegim a tota aquesta agenda cultural de la Conca de Barberà i, per tant, dediquem aquests últims minuts a repassar actes que també són importants en aquest cap de setmana del 10 al 12 de novembre. Va, doncs, Josep Ardila, repassem encara algunes últimes propostes. Per exemple, aquest cap de setmana, si no heu visitat mai la Fassina Balanyà de l'Espluga de Francolí, o si l'heu visitat i voleu tornar a entrar-hi i descobrir de nou aquest espai, ho podeu fer de franc, perquè hi ha una jornada de portes obertes d'aquest Museu de la Ciència, de la Fassina Balanyà. Per tant, a partir de les 11 del matí d'aquest dissabte i també tant diumenge, podeu fer aquestes visites a la Fassina Balanyà de l'Espluga de Francolí.
I a Montblanc també us proposem cinema, i és que com cada cap de setmana al cinema del Casal Montblanquí s'han programat diverses projeccions. Per aquest dissabte, dia 11 de novembre, a les 10 de la nit, i per diumenge a un quart de 8 del vespre, podreu veure la pel·lícula Toc Toc. I diumenge, dia 12, a les 5 de la tarda, cinema en català amb la pel·lícula Emoji.
Mira, agafant el fil del cinema, també aquest diumenge a les 6 de la tarda al Casalet, en el marc del Casalet Kids, aquesta programació d'espectacles infantils, aquest diumenge es projectarà la pel·lícula Baiana. Per tant, una proposta també de cinema infantil a l'Espluga de Francolí.
I recordeu també que aquest dissabte hi ha una manifestació a Barcelona convocada per l'Assemblea Nacional Catalana, també per Òmnium Cultural, i que des de la Conca de Barberà s'han organitzat autobusos per poder-hi assistir. Encara us hi podeu inscriure, són 10 euros, el bus sortirà demà a les 2 del migdia des de l'avinguda Maneu Ribera de Montblanc i després des de la plaça Montserrat Canals de l'Espluga de Francolí. A Montblanc us hi podeu inscriure a la perfumeria Vives i a la llibreria Requesens i a l'Espluga de Francolí al Coaliment Poblet i a Floristeria Civiflor.
I des d'avui Vilaverd dona el tret de sortida a la seva festa major d'enguany i ho fa també, mira, per exemple, amb cinema aquest matí al local social, també amb inflables, una bicicletada, esmorzar popular, això ja de cara a demà, ball de tarda amb el grup Som i Grup, i també un ball de nit, això demà dissabte 11 de novembre. I de cara a diumenge hi haurà una missa solemne i també l'actuació de veneres de la barca de l'Ateneu de Tarragona, entre d'altres en aquesta programació festiva de la Festa Major de Vilaverd, a la Conca de Barberà.
Doncs com dèiem, tot això serà aquest cap de setmana. Déu-n'hi-do, quin munt de coses, Gerard?
Sí, encara ens en queda alguna. Per exemple, la visita guiada a Blancafort en el marc d'aquesta campanya de tardor de la Conca Turisme, de la Conca Poble a Poble, es podrà visitar aquest cap de setmana a Blancafort. També són visites guiades gratuïtes, per tant, propostes que ens arriben i de franc.
Exacte, i la setmana vinent més coses, perquè mira, ja me'n venen dos al cap, segur que n'hi haurà més d'altres, però hi haurà les ovelles esgarriades el dissabte a l'Espluga i a Montblanc diumenge la cursa de la dona.
Doncs les explicarem la setmana que ve aquí al Punt de Mira de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio. Gràcies, Josep Ardila. I gràcies també a tots els oients que ens heu acompanyat. Ara nosaltres a l'Espluga FM Ràdio fem una pausa, escoltem el butlletí de les 11 del matí i després tornem amb l'actualitat d'aquest divendres 10 de novembre amb l'informatiu diari. Fins ara, no marxeu! Quan la nit és freda, junts som forts, el present crema.
Les ganes de fer som com l'estiu al mes de gener i potser ara em passo de sincer. Som contradictoris perquè sí.